Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Aquest dissabte estem a l'Eurostars Anglí, al carrer Anglí de Barcelona, aquesta nova cita a la cadena COPE Catalunya i Andorra en companyia del Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
El Joan Carles Valero, director de Relacions Institucionals de Vocento a Catalunya. Bona tarda, Joan Carles, benvingut també.
Hola, bona tarda.
I el convidat d'aquesta setmana, el senyor Ramon Adell. Senyor Adell, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat d'estar aquí.
Anem a presentar-lo, ell és catedràtic d'Economia d'Empresa de la Universitat de Barcelona, vicepresident de Foment del Treball i de la Confederació Espanyola de Directius i també president de la Societat d'Estudis Econòmics. Això vol dir que el senyor Adell d'Economia n'entén un piló, eh? Veritat?
Bueno, miri, hi havia un gran economista, que era en John Kenneth Galbraith, que sempre deia que els economistes són profetes del passat.
Ja, del passat, clar.
I és veritat, eh? Sempre expliquem molt bé per què van passar les coses que van passar ahir. Però com que no tenim temps d'anar a la maroteca, el que ningú revisa és aquell senyor el que havia dit 15 dies abans.
No? Bueno, però escolti, parlant del passat, tanquem setmana amb algunes dades econòmiques que no han estat pas dolentes. No? Aviam, per exemple, la EPA d'aquesta setmana, que és la que tancava l'any, doncs diu que s'han creat molts i molts llocs de feina a Espanya, a Catalunya, ha estat la millor EPA de la història, com diuen habitualment. Hem conegut també algunes dades, algun informe de la Cambra de Comerç de Barcelona que diu que l'economia doncs, està revifant, està en tendència positiva, quasi abans de la precrisi de l'any 2007-2008. Vull dir que les coses, què hem de mirar-les? Amb el got mig ple, amb el got mig buit o amb el got en stand-by?
No, les coses les hem de mirar amb el vas mig ple, però el que hem de procurar és fer coses perquè s'acabi d'omplir. Què vull dir amb això? Que tots els indicadors econòmics el que ens diuen és que estem sortint d'una situació molt complicada i que la crisi pues, no s'ha superat del tot, però està en vies de superar-ho. Què hem d'intentar? Hem d'intentar que el 2016 això es consolidi i que les incerteses que hi ha pues, evolucionin en positiu i no evolucionin en negatiu, perquè encara tenim moltes assignatures pendents. No? La primera és l'atur, tenim una xifra d'atur molt important que no hem d'admetre, que no hem d'admetre com a país, hem de fer coses perquè aquest gran problema que tenim se solucioni, sobretot l'atur juvenil. Uh-huh. No és admissible que en un país com el nostre doncs, hagi un atur juvenil d'un 50% i que veiem com gent jove amb talent se'n va fora de casa nostra per fer carrera. Tenim un problema i és el possible repunt del totxo, per entendre'ns. Per què? Perquè el sector financer no dona la rentabilitat mínima perquè el capital hi entri i llavors ull, perquè aquí hi ha un perill i és que aquest diner, aquest estalvi que hi ha, torni a anar al totxo i tornem a repetir els pecats que ens van portar on ens havien portat. Hi ha algun indici que, aviam, no és negatiu, és positiu que el sector immobiliari es recuperi, però ull que la falta de rendibilitat i el gran risc d'altres opcions no porti el capital altra vegada cap a una bombolla d'aquesta mena.
Això vol dir, senyor Adell, que no hem après res de la lliçó que hauríem d'haver après del que ens ha passat fins ara? Han estat anys molt durs per moltíssima gent, eh?
No, miri, això vol dir que la memòria és feble i curta. I que quan tu parles de temes econòmics i de financers, això encara és més cert. I que quan l'economia ens ensenya la pitjor cara és quan més trobem a faltar que l'economia no sigui una ciència certa i que permeti preveure el futur. Però és que és així. És així. Durant molts anys els economistes ens hem dedicat a crear sofisticats models matemàtics per preveure el futur, que la realitat de les darreres dècades ha demostrat que no serveixen absolutament per res. Jo sóc dels que defenso que les facultats d'economia del nostre país possiblement hauríem d'ensenyar, per trivialitzar una mica i per fer una caricatura, menys matemàtiques i més psicologia, més sociologia, més història econòmica. Perquè al final, en un món on han canviat les regles del joc, on la informació corre en temps real, on ara nosaltres aquí, aquest dissabte, amb un telèfon a la mà, sabrem el que ha passat fa dos minuts a l'altra banda de món, les coses han canviat. I el que és molt més important i saber sociològicament com es mouen els col·lectius, saber psicològicament la gent com respon a determinats inputs, totes aquestes coses no els hi donem pes. I llegir una mica d'història i aprendre de la història econòmica, perquè moltes vegades la història es repeteix i és un refrà clàssic però real.
Molt bé, doncs obrim la resta de micròfons de la taula ja. Hi ha els companys analistes desitjosos de preguntar, per exemple, Joan Carles Valero, que em deia l'ossada, em deixen dir la meva.
Vinga, ah, sí, no, endavant. És que m'agrada molt el que diu el professor Adell, perquè, clar, en resumides comptes, el que manca són més humanitats, no? També la ciència econòmica, no? Perquè potser l'excés de matemàtics el que ha produït és aquest allunyament, no? Del que és la societat, i la societat es belluga per diferents mecanismes i tendències i fluctuacions. Bé, dit això, vostè que està i ha estat en el rovell de l'ou de les institucions importants, no?, de Catalunya, és vicepresident de Foment, president de l'Associació de Directius, ha estat president accidental o del Barça,
de la gestora,
bueno, per això dic accidental,
va donar el relleu al senyor Bartomeu, vinga.
Sí, per això. I també, doncs, també, bueno, és conseller d'empreses molt importants, no?, com Gas Natural, etc. Com veu en aquests moments, parlarem de Catalunya, com veu la situació en aquests moments del procés sobiranista? Ha baixat el suflé? Com ho veu vostè?
Bueno, jo crec que vam viure un període de gran inestabilitat que venia motivat per la manca d'un govern. Era una gran assignatura pendent, era una mica el mateix escenari que ara vivim a Espanya, no? Clar, en el moment en què això es trenca i es consolida un govern, pues, d'alguna manera aquella assignatura pendent, doncs, es soluciona i baixa, no? Clar, el que s'ha de veure ara és com evoluciona el dia a dia d'aquest govern, no? Un govern que ha estat conformat amb una coalició de forces que, recordem que en el discurs d'investidura el president Puigdemont va dir, doncs, que feia seva la declaració del 9 de novembre del Parlament de Catalunya i que, per tant, doncs, això era una mica el full de ruta d'aquest nou govern. Bueno, a vegades hem de veure si això té una concreció clara en els fets o era una declaració de principis que es pot temporitzar amb un calendari diferent de l'inicialment previst. Hem de veure, jo crec que hi ha un sentiment d'expectativa, no? En qualsevol cas, home, des dels sectors empresarials, des dels sectors econòmics, jo crec que el sentiment és el mateix, és a dir, hi ha la voluntat de que el país evolucioni sota una dinàmica de pacte, de diàleg, de negociació, i que sobretot es respecti a l'ordenament jurídic. És a dir, hi ha dos grans columnes perquè un país creixi i perquè sigui un país atractiu pels inversors. I aquestes dues grans columnes són l'estabilitat i la seguretat jurídica. Si nosaltres li preguntem a un empresari què li demana en un país per anar-hi, i li diguéssim, escolti, fàcim el resum, les coses essencials, segurament ens diria això. O sigui, doni'm estabilitat i doni'm seguretat jurídica. De tal manera que jo ja avaluaré el meu risc com a empresari per anar allà, però jo sabré que les regles del joc, primer, hi són, i segons, són predictibles, són estables en el temps, no? Això és el que hem de demanar. I pensem una cosa, el creixement, la generació de valor, la generació de riquesa, és el que ens permetrà solucionar el problema de l'atur. I no hi ha més, l'atur no el solucionarem amb convocatòries de treball públic, el solucionarem amb més empreses, amb més directius, amb més projectes, amb més creació de valor.
I això existeix ara tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, això que parlava vostè, aquesta seguretat jurídica, aquest ordenament de les lleis, existeix ara mateix? O hi ha inseguretat? La inestabilitat política que s'ha viscut a Catalunya ens està afectant, i la que es viu a Espanya ens està afectant, i hi ha aquestes inseguretats que vostè comentava ara mateix.
Miri, les situacions d'inestabilitat política sempre generen incertesa, i la incertesa és una mala consellera per les inversions. Que malgrat això s'estan fent coses, cert, però no pensem en les que s'estan fent, pensem en el que millor es deixen de fer. I va haver un gran directiu, un gran empresari català, que va ser Pere Duran Farell, la persona que es va fer, diguem, que ha passat a la història per ser l'home que va portar el gas a Espanya, però a més a més va tindre una vessant cultural i social molt important, no?
Filantròpica, fins i tot.
Sí.
I política, a casa seva es van forjar molts pactes, la transició.
Efectivament, era un home amb una capacitat de generar consens molt, molt important, no? Algú ha dit, quina llàstima que ara no tinguem uns quants Duran Farells al nostre país, no? Doncs a mi m'explicaven, jo no ho sé directament per ell, vaig tindre el goig de conèixer-lo un dia en una xerrada que és inolvidable, però no em va parlar d'això, però em diuen que quan ell reunia els seus col·laboradors en l'àmbit empresarial, sempre hi havia una cosa que els deia, no us pregunteu per què passen les coses que passen, pregunteu-vos per què no passen les que podrien passar. És un excel·lent consell, eh? És dir-li a la gent, escolta, sigues creatiu, sigues innovador, d'acord, fem les coses que fem, fem-les bé, però pensem permanentment en què podríem fer i no estem fent, no? Clar, una mica això és traslladable també a l'àmbit de les inversions. És a dir, no ens regalem d'una manera autocomplaent, dient, escolta, que bé que ho fem, mira, s'ha produït... No, pensem què podríem fer i quins elements tenim al nostre país, que en tenim molts, per fer coses, i a lo millor a l'estar encara en aquest període d'inestabilitat i d'incertesa fa que no es concreti.
Doncs li volia preguntar, perdoni, senyor Dell, endavant. Company, però amb aquesta idea que a mi m'agrada molt, vist ara del que ha passat en els darrers 2-3 anys a Catalunya, quines coses, diguéssim, es podrien haver fet i no s'han fet. Quan es parla, per exemple, d'inversions, es diu, no, les inversions ja venen. El que passa és que potencialment hauríem tingut inversions molt més importants en sectors més punters. Clar que costa d'avaluar aquest potencial, però com ho veu vostè? El potencialment on podríem estar si haguéssim estat interessats en altres coses?
No, bueno, això és un exercici utòpic que no sabem on podríem estar, no? El que sí que és cert és que hi ha una correlació directa entre estabilitat, seguretat jurídica, predictibilitat i facilitat per atreure inversions. A més, el que jo crec que es produeix és un efecte sinèrgic. En quin sentit? En el sentit de que quan es creen aquests marcs econòmics amb aquestes condicions, això fa que la pròpia gent del país tingui més ganes i més capacitat per sumar i sortir fora i per sumar, per multiplicar. Aquest és un problema que tenim a casa nostra. És a dir, seguim tenint empreses massa petites. Ens costa sumar. Hi hauria sectors, potser a Catalunya, on possiblement, si en el seu moment s'haguessin produït aquestes sumes, avui en dia tindríem empreses que serien líders mundials. I això és molt important per un país, perquè moltes vegades es diu, bueno, el petit també funciona. Sí, és cert, el petit funciona, però tu quan deixa'm posar un exemple, no? Quan vas amb una gran batalla naval, tu necessites el gran destructor, el gran portaavions, necessites dos o tres, i això et fa falta. I no t'amoïnis, perquè quan tinguis aquells dos grans portaavions o aquells dos grans destructors, tu necessitaràs automàticament una sèrie de vaixells auxiliars que l'acompanyin i que li donin servei. Aquest exemple és vàlid per a les empreses. Quan un país té aquelles dos, tres, quatre grans companyies emblemàtiques que realment agafen un lideratge mundial en el seu sector, automàticament generen una sinergia al voltant que és molt important. I aquí a Catalunya això ho tenim un exemple, per exemple, en el sector de l'automòbil. El fet de que tinguem una activitat del sector de l'automòbil molt rellevant, què fa? Home, doncs fa que hi hagi una indústria auxiliar de components, de manteniments al costat, que genera en l'àmbit de les pimes molts llocs de treball i genera molta riquesa.
Enllaçaria una mica en les preguntes aquestes com a les empreses i també aquest tema del procés i de més, no? D'un costat, les empreses de Catalunya, empreses de Catalunya, se'n van o no se'n van? En aquest aspecte, aquí el govern català ja de fa temps va dient que no, però a Fraga, quan dic Fraga vull dir una miqueta més enllà de Lleida, i el polígon industrial ha crescut molt. I a Vinaròs sembla que està creixent, jo he passat recentment, no he parlat amb empresaris, però sembla que també. És a dir, a passar el riu Sénia en aquest cas, o la Ratlla, alguns sembla que es va millor fiscalment o per de més, o més seguretat, no? Si això és veritat o no és veritat que en conjunt hi ha una marxa d'empreses, encara que no siguin les més grans, no facin gaire soroll. I un segon aspecte, ja que ha sortit el tema procés, el senyor Valentí Puig, que és un dels intel·lectuals, jo crec, en la meva opinió, destacats, ha fet unes declaracions a un digital, precisament en el qual ha dit que el procés ha perdut la classe mitjana, o sigui, tot aquest procés, mentre que últimament tot el que ha passat, la classe mitjana, que apoyava en bona part el procés, s'ha distanciat en les últimes setmanes arrel de tot el component i tensions i relacions amb la CUP, etc. Vostè què li sembla de tot això? Si és real o no és real? Bueno, són dues preguntes diferents, però en tot cas que enllacen amb el que s'havia preguntat anteriorment.
I de contingut.
Sí, anem a veure, escolti, les empreses se'n van, no se'n van, venen les que han de venir, vindrien més, no ho sé, i a vegades les estadístiques amb això són complicades, perquè jo li podria dir, escolti, miri, una empresa pot tenir la seu social allà on vulgui i després potser les fàbriques, els centres de producció, els té repartits fora de la població on té la seu social. És a dir, que cuidado que moltes vegades en aquest sentit les estadístiques són molt relatives. El que sí és cert és una cosa que és de sentit comú. Quan en una determinada àrea geogràfica hi ha una situació d'inestabilitat o hi ha una situació que pels consensos de govern fan que l'activitat empresarial sigui complicada, doncs els territoris veïns procuren donar facilitats per atraure inversió. Però això no és una situació estrictament típica de Catalunya. Això passa a tot el món. És lògic que així sigui, no? En aquest sentit, jo crec que Catalunya, un dels àmbits on ens queda camí per recórrer, és realment crear els instruments que facin més fàcil l'activitat empresarial. En tots els àmbits, en l'àmbit laboral, en l'àmbit de creació d'empreses, en l'àmbit del medi ambient, en tots. O sigui, hem de compartir tots la idea de que un empresari no és un enemic el que s'ha de controlar i inspeccionar. Un empresari és un senyor que és un actiu pel país. Per què? Perquè és capaç d'acceptar un risc per generar riquesa i llocs de treball. I a partir d'aquí ha de fer les coses amb rigor. Hi ha d'haver una regulació que ha de ser per tots, però hem d'afavorir que allò funcioni, no? Aquesta és la clau. Això en el seu moment es va qualificar com una actuació o un govern business friendly. Bueno, diguem-li com vulguem, però a part de fer discursos fem-ho realitat. I que un senyor pugui muntar una empresa en pocs dies i que quan vol pot muntar un centre industrial doncs no tingui a vegades requeriments que semblen artificis, que quan algú vol contractar laboralment tingui facilitats i no es trobi en situacions que a vegades són inversemblants. Perquè clar, tot això què provoca al final? Al final provoca un cansanci d'aquesta
tot persona. Això que ens està comentant no s'està fent, no s'ha fet.
Clar.
Bueno, no s'ha fet. Hem estat,
jo no diria que no s'ha fet. El que diria és que es poden fer les coses millor. Que tenim camí, per recórrer, no? I en qual el que em deia de la classe mitja, bueno, no sé, no hem tingut, les coses evolucionen tan ràpidament des del punt de vista polític que caldria fer eleccions cada 3 o 4 setmanes per saber com evoluciona el sentir de la gent, no?
Quasi estem en aquest termini, eh?
molt més en una situació en què, com jo dic, moltes vegades tots plegats ens dediquem a adivinar el pensament, no? Perquè a Catalunya els últims mesos, a vostès els haurà passat el mateix, moltes vegades et deien, no, referit a molta gent, no, és que aquest senyor, aquest polític, diu, ha dit això però en realitat no ho pensa. Clar, quan la discussió es planteja en aquests termes ja s'ha acabat, no? Perquè és impossible posar sobre la taula qualsevol argument. Ara, deixi'm aprofitar aquest comentari que feia sobre la classe mitja per posar sobre la taula un altre tema que a mi em sembla rellevant en aquests moments. A Catalunya hem dedicat molt temps i molt debat a parlar de l'eix sobiranista. I potser ens estem oblidant d'un altre eix molt important, que és l'eix social. O sigui, jo crec que les majories polítiques dintre de poc temps vindran més relacionades amb l'eix social que amb l'eix sobiranista. Què vull dir amb això? Vull dir que la crisi del 2008 s'ha acabat solucionant amb una devaluació interna molt important, de marges, de salaris, de beneficis, però una devaluació que ha tingut un cost molt important per aquesta classe mitja. I d'això n'hauríem de ser molt conscients, perquè el que dona gruix en un país és l'existència d'una classe mitja que, sapiguent que ha de treballar amb esforç i que ha de posar tot el que pugui posar pel seu desenvolupament, té possibilitats de créixer. I això els darrers anys ho hem matat una miqueta. Ara moltes vegades et trobes amb famílies que tenen problemes molt greus d'atur, tenen problemes per arribar a final de mes, et trobes amb famílies que potser han fet un esforç molt important per donar uns estudis als seus fills i que aquests fills no troben feina, o se n'han d'anar a Alemanya guanyant 4 rals, et trobes amb aquestes situacions. Clar, al final l'agregat de tot això què és? L'agregat de tot això és que, com li diria, qui no promet un cel mai té creients, no? Aleshores, en aquestes famílies, quan li surt algú i li promet un cel, aquell cel que per altres semblarà utòpic, per aquella família que no té res a perdre, és una esperança. És una esperança. I després de la crisi,
això està molt bé,
Hem de recuperar l'esperança. Hem de recuperar l'esperança.
Vull dir que algú s'ha carregat la classe mitjana, no? Algú ha promès que amb la independència tot aniria molt millor i al final...
I no ha estat així.
No, bueno, no, s'ha d'estar reinterpretant.
No.
La metàfora bíblica. Que
és que m'ha agradat molt això de prometre el cel.
Bueno, sí, però el cielo por asalto són altres, no els independentistes.
Bueno,
sí.
Bueno, escolteu, Joan Corbera i Valero, vinga.
Sí, vostè ha parlat a l'estabilitat com una de les potes fonamentals pel creixement econòmic, però mira, en un cas concret, no? El cas català, no? Un govern que neix encotillat per un grup com la CUP, que és antisistema i que públicament, fins i tot, doncs, recordo fa poc l'Anna Gabriel, que parlava de desobediència a la legalitat, no? Evidentment, quan aquests grups han arribat a governar, el cas de Grècia, no? Doncs, han fet el contrari del que deien, perquè la realitat econòmica o l'economia de mercat, les normes de la Unió Europea, doncs els han obligat a recondir el discurs, i fins i tot a Grècia acaben de baixar les pensions un 15 o un 20% per a determinats col·lectius. Vull dir que la realitat a vegades de governar és molt diferent a la que puguis tenir estant a l'oposició. Però el que és cert és que aquest govern català sí que neix encotillat per un partit, i apel·lant a aquesta estabilitat que vostè deia, creu que està garantida l'estabilitat d'aquest govern, encara que diguin que durarà 18 mesos, i entre altres coses, tenint en compte que s'han d'aprovar uns pressupostos que estan prorrogats?
Doncs no ho sé, ja ho veurem. El que sí crec és que hauríem de desitjar que això es fes amb un respecte a la legalitat. És a dir, a mi no m'agrada entrar en el discurs en aquest discurs que és un fals discurs, no? De la doble legalitat, no? En el sentit de dir, escolti, miri, no, és que clar, tot es farà conforme a la llei, però el que passa és que, clar, en el moment en què el Parlament de Catalunya aprovi una determinada llei, la llei és aquesta i no és l'altra, no? Fonamentalment per una cosa, i és perquè aquest país té una Constitució, i la Constitució està basada en el principi del sufragi universal. I per tant, el que ens hauríem de plantejar tots plegats és si el qüestionar la Constitució com a norma bàsica de convivència de la que es deriven les demés lleis, en el fons no estem qüestionant la democràcia per part de qui aparentment la defensa. Clar, jo, això és un, si volen, és un argument un pèl sofisticat, però jo crec que està amb l'essència del que estem dient, no? Aleshores hem d'esperar que això doncs evolucioni d'una manera civilitzada, i sobretot atenent a l'ordenament legal i sense conculcar la llei. A vegades se senten manifestacions en un sentit, a vegades se senten en un altre. És important que anés en aquesta línia.
Sí, perquè, però quan un Parlament aprova una declaració com la del 9N que insta a desobeir-ho tot, vull dir, no anem pas bé. Això ja és començar la casa.
Jo crec que
ganes de destrossar-ho tot.
La declaració del 9 de novembre del Parlament va ser un error molt important. I bueno, en la mesura que va ser un error important, seria un error encara més important, doncs, que això es convertís en el full de ruta, no? Bueno, veurem com evolucionen les coses, però cuidado, que tornem al principi de la conversa d'avui, no? Que la recuperació és molt feble, eh? És dir, pensem una cosa, eh? Estem vivint en un país que encara té dèficit públic, eh?
Molt.
Teníem un 4,2% pactat pel 2015. No sé al final com s'acabarà això, però possiblement ens passarem unes dècimes, però és que pel 2016 ja ha pactat un 2,8, eh? I un 2,8, si no recordo malament, són 14.000 milions d'euros d'ajust complementari que s'ha de fer. És a dir, no juguem. No anem sobrats de marxa, eh? Anem amb un motor que va molt justet, eh? Per tant, no fem masses bestieses, perquè si no aquesta incipient recuperació que tenim la podem estroncar. Entre altres coses perquè la psicologia dels mercats varia molt ràpidament, eh? I el que avui és blanc demà és negre. I a més tenim un factor afegit, i és que aquesta incipient recuperació està basada en uns elements que són molt conjunturals. És a dir, nosaltres tenim la caiguda del petroli, tenim els estímuls del Banc Central Europeu, tenim l'apreciació del dòlar enfront l'euro, que han actuat com un vent de cua fantàstic, que a nosaltres ens ha anat molt bé, però no són qüestions estructurals, eh? Són qüestions que avui són així i demà poden ser d'una altra manera.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Com tots els dissabtes, no, avui, excepcionalment des del restaurant de l'Eurostars Anglí, al carrer Anglí de Barcelona, en companyia del Daniel Arasa, Manel Manchón, Joan Corbera, el Joan Carles Valero, i el convidat d'avui, el senyor Ramon Adell, el professor Ramon Adell, que ens està donant, doncs, una, diria jo, que lliçó magistral d'economia d'empresa i d'economia en general. Queden moltes preguntes per fer. El Joan Carles té aixecat la mà un altre cop, diu, escolta, l'Osada, vull parlar. I el Manel Manchón també. Després del Valero.
Tu primer.
Parlava el professor Adell de en resum de la confiança que ens hem guanyat com a país en els mercats internacionals, o sigui, en el món global, fent deures, doncs, durs, no? Que amb l'esforç i el sacrifici de tothom, i que ara està, doncs, a l'expectativa de perdre-la, aquesta confiança, o en perill de perdre-la, quan tant ens han costat, no? Això és una qüestió. I tornant al terreny més domèstic, nostre, no? Una altra de les notícies importants de la setmana ha estat aquesta bomba, no? De creació per part d'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, d'aquesta nova formació d'esquerres, que aglutini, doncs, alguns diuen que serà el PSC 2.0, no? Bueno, no sé, sobretot ho dic, sobretot
PSC 2.0.
Sí, no, sobretot ho dic perquè com la CUP està més a l'esquerra, doncs
però té... aquesta senyora ho vol arreplegar tot allà dins, Valero, no?
Sí, però tothom. cultiva una certa imatge de relativa centralitat, no? Amb la CUP per l'esquerra, no? Des de la perspectiva de, bueno, no és...
Quin mare magnum, Valero.
Sí, no, jo volia preguntar-li.
Exacte.
Doncs, bueno, com veu aquesta nova formació que aglutini les esquerres i que l'amanida de sigles acabi sent una força política, doncs, que pugui arribar a la Generalitat amb el referèndum?
Bueno, a mi em fa l'efecte que estem vivint una època on les coses s'han mogut molt ràpidament, no? Caldria recordar que fa molt, molt poquet temps a Catalunya hi havia un partit hegemònic que agrupava la centralitat del país
i que no existeix.
Això políticament és molt important i que no existeix.
Convergència.
Convergència m'estic referint, no? Unió es va separar, Convergència s'ha desdibuixat, no sabem si ara es diu Democràcia i Llibertat, si es torna a dir Convergència, si s'ha de refundar, si no s'ha de refundar. Clar, tot això que provoca que molta gent d'alguna manera es pugui sentir orfa políticament, no? Clar, en el moment que en un país hi ha molts orfes polítics, doncs evidentment surt l'interès per apadrinar-los, no? I si en això li afegim, doncs, que el partit del PSC, doncs, tampoc no sembla que passi per els seus moments històrics de màxima cohesió. Si en això li afegim que molta part del sentiment ciutadà s'ha canalitzat a través d'uns moviments associacionistes que en realitat no tenen cap representativitat, sinó la que li ha volgut donar el propi govern en favor d'unes tesis determinades, doncs clar, això configura un escenari on tothom surt a pescar, no?, d'alguna manera, i on jo suposo que veurem iniciatives d'aquest tipus per tractar de configurar forces polítiques que siguin més hegemòniques en el futur. Si a més això li afegim el que estàvem dient abans, l'existència d'una capa important de la població que està a favor de mesures més socials, de mesures que l'ajudin a sortir d'aquesta precarietat que encara manté, doncs hi ha un caldo de cultiu perquè hi hagi forces polítiques que avancin, no? Des de l'Ajuntament de Barcelona, doncs legítimament l'alcaldessa suposo que té una visió doncs, bona per captar tot això i suposo que intenta concretar-ho amb un moviment que aglutini, que d'alguna forma repeteixi l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona, si pot ser amb més força que la que hi ha
desembre,
el propi l'Ajuntament.
La del 20 de desembre,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
el
sí,
resultat de...
Bueno, no es pot oblidar que va ser la força més votada, no?
No, el que passa és que són formacions que van prometent el oro i el moro, com diuen en castellà, no? Però després, ja, com es paga tot això, no? No, senyor Adell?
Sí, clar, sí, dir, no, d'això...
Aquí l'alcaldessa Colau, que si jo pago i que vinga.
D'això últimament
la casa de grans no reparen gastos.
No en parla ningú. No en parla ningú. Per això sí? Dic que pensem en el dèficit
final
que hi ha.
Al final nosaltres, ciutadans, tots plegats.
Les coses s'han de finançar.
Clar, i s'han de finançar d'alguna manera, no? I, en fi...
És així.
Com deia alguna ministra, el dinero público de quién es? No es de nadie, de todos.
Sí, sí. No? I la caixa de la Seguretat Social cada vegada
va baixant.
S'ha de finançar, però s'està tirant també de la... De la caixa,
això enllaça amb el que volia preguntar.
Ah, doncs mira,
ho has deixat en safata, perquè té molt a veure. Que és, alguns economistes, hi ha un debat, jo crec que l'atén des de fa uns mesos, sobre pujar el salari mínim, i que això pot ser contraproduent per uns, però per d'altres té avantatges, precisament perquè es podrà mantenir l'estat de benestar si s'apugen els salaris, perquè hi haurà salaris que puguin pagar les pensions del futur, perquè les dues coses al mateix temps no poden ser, és a dir, pagar pensions altes amb salaris mínims sembla que és bastant, que serà bastant impossible de mantenir-ho. No sé, penso en economistes com el Miquel Puig, que fins i tot en el tema del sector turístic diu que Espanya té recorregut per pujar salaris en el sector turístic, per exemple. No sé què em pensa si realment això es podria fer a Espanya en aquests moments, que és a pujar el salari mínim, que forma part de les converses que s'estan mantenint entre els partits per formar el proper govern, precisament?
Aviam, jo crec que amb la mesura en què siguem capaços de consolidar la recuperació econòmica és legítim i fins i tot bo que tots plegats ens plantegem una pujada de salaris. Per què? Perquè els salaris han sigut un dels grans sacrificats d'aquesta devaluació interna que ens ha permès superar la crisi. I això s'ha de dir amb realisme i, per tant, pues és legítim i és just que d'alguna manera aquest sacrifici ara es compensi quan les coses comencin a anar millor. Miri, en l'àmbit de les petites i mitjanes empreses, això es detecta potser amb més facilitat que en l'àmbit de la gran empresa. Les pimes que han superat millor la crisi són aquelles pimes on hi ha hagut el lideratge d'un empresari que ha agafat a la seva gent i, amb independència de la normativa de les regulacions i dels salaris mínims, ha dit: nois, estem al mig d'una tempesta, ens retallarem tots la capa, anirem junts i ens en sortirem. I moltes d'aquestes se n'han sortit. Bueno, potser ara comença a ser l'hora de compensar aquest sacrifici. Clar, això en relació a el que plantejaves de les pensions i de la seguretat social. Evidentment, les pensions són un dels bastions de l'estat del benestar, no? La sanitat i les pensions. Ara, no sé si en els dos àmbits podríem fer alguna actuació més decidida per ajudar la seva sostenibilitat. Per exemple, en l'àmbit de la sanitat. Home, doncs en l'àmbit de la sanitat jo crec que un molt petit copagament que fos inclús dissuasori per evitar excessos i amb tots els límits que fessin falta perquè realment no perjudiquessin aquells que no volen pagar-ho, seria una acció positiva i que s'hauria de plantejar amb valentia. En l'àmbit de les pensions, home, doncs en l'àmbit de les pensions potser és hora de que fem el que mai fem, i és establir tres o quatre temes on els pactes no han de durar fins a les properes eleccions, sinó que potser han de durar 15 o 20 anys. Per què? Perquè des de la meva opinió, jo no sóc un especialista en temes de pensions, jo el que crec és que cal evolucionar clarament cap a un sistema mixte de repartiment i de capitalització. És a dir, per aquells que ens escolten i els pugui semblar estrany el llenguatge, en aquests moments les pensions a Espanya es paguen amb els diners que es recapten cada any. És a dir, el que entra a la caixa de la Seguretat Social aquell any serveix per pagar les pensions d'aquell any. Clar, no cal ser un gran economista per veure que si cada vegada l'esperança de vida és més llarga, doncs cada vegada més, doncs els diners que entren de la força laboral seran insuficients per mantenir el nivell de les pensions.
I més si no es crea llocs de feina i hi ha gent que no cotitza, no?
Clar,
aquest és el problema.
Sí, i aquí s'obre una altra finestra que després, si volen, parlarem d'això. Però el que anava a dir, potser el prudent seria mica en mica evolucionar cap a un sistema mixt de repartiment, però també de capitalització, en el sentit de dir, escolti, miri, aquests diners que aquesta persona està pagant durant la seva vida laboral, almenys una part l'Estat l'inverteix sense risc i va fent el coixí amb el que després li pagarà les pensions. Potser també seria bo afavorir d'una forma molt més important del que s'està fent ara els plans privats de pensió. Però clar, això, escolti, això és molt, molt fàcil fer-ho, eh? S'ha de donar un avantatge fiscal que realment compensi d'aquest pla de pensions.
Això fa anys que es diu i mai s'acaba de fer, eh?
No és que no s'acabi de fer, és que s'ha tirat enrere. És que durant molts anys, en el moment en què una jubilava, tenia una exempció, em sembla que era del 40%, del fons de pensions que cobrava en aquell moment, amb la qual això no li significava un agravi fiscal, sinó que al contrari primava el que cada any dediqués una mica d'estalvi al pla de pensions. Hi va haver un moment determinat en què això s'elimina i clar, ara hi ha molta gent que diu, escolta tu, al final si faig un pla de pensions, això l'únic que faig, sí, difereixo una mica els impostos, però el dia que em jubili això em costarà molts diners, entretant no sé on t'ho poso, etcètera, etcètera, ja m'ho administro jo. No, hauríem de tindre programes més decidits que afavorissin això.
Daniel i Corbera, vinga.
Quan estem parlant d'aquesta reactivació econòmica, empresariat, desenvolupament, a Catalunya estem bàsicament única parlant sempre o pensant sempre últimament en turisme, ha sortit una mica a treballar del totxo, possible i tal, però hi ha un aspecte que és l'industrial. Catalunya va ser un territori industrial, bàsicament, ciutats com Sabadell o Terrassa, Igualada, tal, van ser ciutats molt industrials i ara sembla que quasi no queda res del que és indústria, no? O molt poca cosa. Podem tornar a ser, en un termini mitjà, un territori industrial de debò, tenint en compte la competència de que per moltes manufactures, evidentment, no es pot competir en Extrem Orient, etc. Però podem tornar a ser un país industrial?
Oh, és clar que podem ser un país industrial, perquè tenim tot per ser-ho, no? Però hem de desenvolupar primer de tot una política industrial i hem d'afavorir la indústria. I afavorir la indústria és una cosa que possiblement no es pot fer en genèric, sinó que s'ha de fer establint una economia d'opció. És a dir, miri, el que un país no pot ser és bo amb tot. Això és impossible. Ni un país, ni una ciutat, ni un col·lectiu. No, cal optar. Cal dir, escolti, no, jo, miri, és que, sap què? El sector automòbil, o el sector farmacèutic, o el sector de la indústria cinematogràfica, m'és igual. Anem a optar, anem a primar uns clústers, anem a fer una política industrial que afavoreixi el creixement en aquests sectors. Però és que, en el fons, aquesta és la gran feina d'un polític. És a dir, en economia els recursos sempre són limitats. Mai hi ha recursos infinits. I precisament una acció de govern es diferencia d'una altra acció diferent per les opcions que fa i per les prioritats que marca. I no hi ha més. El que resulta molt difícil de mantenir en el temps és la promesa permanent a tothom. Per gestionar un pressupost important, a vegades cal dir que no, encara que això pugui tenir un cost electoral, no? I el que cal, i això és molt important, és que entre les principals forces polítiques es poguessin blindar una sèrie de temes, 3, 4, 5 qüestions, on hi ha grans acords d'estat, acords que van molt més enllà d'una legislatura i que realment construeixen les vigues de que suporten aquest estat del benestar. Perquè, clar, si portem la discussió política als pressupostos d'aquell any o si portem la discussió política a les properes eleccions, no anem bé. I l'exemple de les pensions és un exemple característic. Al final dona la impressió, no deu ser així, però dona la impressió de que quan es posa sobre la taula el problema de les pensions, alguns números que fa és dir, bueno, escolta, arribem fins d'aquí 3 anys? No. Sí, arribem, doncs va, tira.
No vagi a ser que m'acosti vots, això, no?
El vinguen.
No? Els vots molt importants.
I mentrestant fem una comissió i els pactes de Toledo i tot el que vulguem. Però realment anar fins al moll de l'os i veure aviam com es pot estructurar això d'una manera que sigui permanent en el temps.
Jo crec que però dit, dia... els pactes de Toledo van ser interessants, sí, com a mínim allò sí que es va pensar.
Va ser l'únic gran pacte
toca
pur,
una,
no?
Toca una renovació d'aquells pactes de Toledo.
No es va pensar en la demografia, l'allargament de vida, sobretot. No?
No, però jo crec que és bastant el que li preguntava abans.
Els pactes de Toledo.
D'una banda, tots els jubilats que ara, per exemple, doncs aquest mes es jubilen o l'any anterior o d'aquí un any, segurament tenen millors salaris que els seus pares, per dir-ho així. Per tant, ja se'n van amb pensions més altes i, en canvi, els salaris estan sent més baixos. Per tant, hi ha aquí un decalatge que cada vegada és més gran. Es pot fer de dues maneres, o pujant els salaris i baixant una mica també les pensions, que entenc jo vostè, que és el que vostè ha intentat dir també amb aquest procés de capitalització, o es fan les dues coses alhora
tot una mica, puja els salaris,
clar,
clar.
Tot això va vinculat al creixement econòmic,
sí, és evident.
Hi ha una sèrie de coses
i la creació de llocs de feina.
Hi ha una sèrie de coses que són molt fàcils, no són molt fàcils, són més fàcils de fer quan tu estàs en un entorn de creixement econòmic que quan no hi ets. I tindríem 40 exemples. El primer a Espanya, el tema del finançament autonòmic. Està clar, si nosaltres tenim un pastís que va creixent, Llavors tu pots reequilibrar diferències injustes amb una certa facilitat, perquè el tros de pastís que vas incrementant, doncs el redistribueixes de manera que et compensi desigualtats. Clar, quan el que t'està passant és que el pastís cada vegada és més petit, llavors no és molt fàcil, perquè això és un joc de suma zero.
I quan hi ha dos privilegiats, País Basc i Navarra. Què fem amb aquests dos casos, senyor Adell?
Bueno, no, aquesta, jo crec que aquesta és una gran
assignatura
pendent. Bueno, no sé si...
O vindrà Europa i ho retallarà.
No sé si es pot tocar.
Nosaltres,
però...
Els governs d'aquí no tocaran pas, eh? Ni un ni l'altre, ni PSOE ni PP.
El que passa és que es pot tocar com a exemple, però no per la quantitat que representa.
Bueno, home,
o sigui, com a exemple sí que és important,
no, home,
més que la quantitat, no?
Home, per Catalunya és injust el sistema del model basc i de Navarresa.
Jo crec que si hi ha un plantejament seriós d'un replantejament del finançament autonòmic, aquesta serà una qüestió que s'haurà de posar sobre la taula. La podem batejar com vulguem, però s'haurà de posar sobre la taula, no? Perquè és que està amb la base. Després vindrà allò de que vostès no ho van voler,
però això ja en remuntaria molts anys
enrere. Sí, però
al final, els diners són molt importants,
al final hi ha una realitat, i és la realitat de la gent de cada dia. I la gent a Catalunya cada dia quin sentiment té? La gent a Catalunya cada dia té el sentiment de que arriba la seva declaració d'IRPF i paga més que un senyor que està a Madrid o que està en un altre lloc, no? Que té l'impost sobre el patrimoni, que té dificultats.
Però l'IRPF, si vol, la Generalitat el pot baixar, eh? El tram regional de l'IRPF.
Sí, no, punta, sí, tot això, o sigui, sí. Qui pot arreglar les coses està molt bé, però posem-se amb la situació... d'aquest ciutadà, no? Que cobra el seu sou, que té un cost dels serveis bàsics, de l'aigua, de la llum, que tenen també un diferencial amb altres comunitats, no? Que té unes autopistes que són de peatge, etcètera. Mm-hmm. Bueno, pues això provoca un descontent per una falta de justícia, d'equitat, sí, sí, que és evident, no?
Mm. Escolti, sí.
Jo volia fer una pregunta.
Una pregunta, molt ràpid. Jo li plantejo una qüestió política, sí, que és de màxima actualitat aquests dies. No? A nivell d'Espanya estem sense govern, no? Hi ha diverses possibilitats que es posen sobre la taula ara mateix, no? Un possible govern PSOE, Podemos, Ciutadans, un altre PP, Ciutadans, o eleccions.
O la gran coalició.
O la gran coalició, que, bueno, alguns veuen molt complicat. Com vostè ho veu tot plegar-se allò d'ell?
Home,
o no ho vol veure?
Escolti, jo crec que ningú sap això, però la bola de vidre, a més, els aconteixements de les últimes setmanes
ja s'ho faran.
ens demostren que sempre hi ha qui quan no troba un camí n'inventa un de nou, no?
Això ho diu pel senyor Mas i el senyor Puigdemont, o què?
Però el que està clar...
Però el del divendres passat.
Clar, aquí què aniria bé? Aquí aniria bé que tinguéssim un govern que donés estabilitat i que inspirés confiança. Clar, això és molt maco, dir-ho d'aquesta manera.
Molt bon,
no?,
titular, però...
Això és com si jo li dic, escolti, miri, jo crec que aquí un govern que ajuntés, doncs, el PP, el PSOE, Ciutadans, que fossin capaços de fer un projecte engrescador pel país, això seria el que ens aniria millor. Bueno, fantàstic, segurament hi estarem quasi tots d'acord, no?
Però
les coses són com són, no? El que sí crec és que sigui quina sigui la solució i sigui quin sigui el govern, ha de fer seves moltes de les peticions i de les reivindicacions que en el país hi ha en l'àmbit social. Perquè si sigui quin sigui el govern, això no ho fa seu, amb el pas del temps això acabarà arrossegant en aquest govern. D'això sí que n'estic bastant convençut. És a dir, hi ha una situació real...
De malestar.
Sí, de la que el govern que surti n'ha de ser conscient. Segurament si és un govern més d'esquerres, pues ja ho portarà en el seu programa, per entendre's. Una altra cosa és que després diguis, bueno, pues que això s'ha de pagar, s'ha de finançar, s'ha de saber com fer-ho. Però amb la hipòtesi d'un govern de centre o d'un govern de centre-dreta, jo crec que seria important que això també es tingués en compte. És l'única manera de construir un projecte que sigui estable i que sigui encisador per molta gent.
Ens queda un minutet i mig, molt poc temps. Escolta,
vostè que ha estat president de la Comissió Econòmica i gestora del Barça, em permeti. Sempre el darrer minut
que era,
sempre
és futbolero.
Era estrany que no parléssim
de futbolero. Una cunya,
una cunya.
Falta futbolística.
Com valora la gestió econòmica de l'actual Junta i, per exemple, el cas del no fitxatge de Nolito per 18 milions per no subvertir els estatuts?
Ja, jugador de 30 anys, Nolito, eh? Ja.
No, escolti, jo de futbol no hi entenc.
Futbol ja és una mica...
Jo no entraré en...
Però de número sí.
Jo no entraré en valoracions sobre si un jugador és bo, mare de Déu. Jo el que crec és que el Barça, pues, per aquest país és una entitat que representa moltes coses, que és molt important, i el que hem d'intentar és que això sigui sostenible en el temps. Es van fer uns estatuts nous que incorporaven unes clàusules d'equilibri patrimonial que el que buscaven és això, fer-ho sostenible i que fos possible afrontar els grans reptes de futur que té el club, i l'espai Barça és potser el més representatiu. Si sabem dir no per fer possible aquesta sostenibilitat, li estarem fent un favor a la institució i al país.
Escolti, si toca el Madrid per anar a redreçar els comptes, vostè...
Jo de futbol no hi entenc.
No, estic parlant de números.
Conjunturalment vaig viure una experiència fantàstica,
i no,
però ara
repetiria
el futbol, no? El veig des de casa, amb els meus fills, la meva família, i ho veig la mar de bé.
I el bé que s'ho passa amb aquest Barça guanyant, eh? Ramon Adell, ha estat un plaer tenir-lo aquí i facilitar, doncs, aquesta lliçó d'economia que ens ha donat a tots plegats. Gràcies i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies també al Dalí Arassa, Manel Manchón, Joan Corbera, el Joan Carles Barrero. Tornem la setmana que ve, dissabte, com sempre, converses cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte des de l'Eurostar Sant Cugat. La setmana que ve ja tornarem al nostre espai habitual, a l'Eurostar Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi. Adéu-siau.
Adéu.